Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom. En aquest inici de temporada radiofònica tornem a estar presents amb tots vosaltres en el programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui tractarem un tema de ciència una mica especial, una mica diferent. Per aquells que acabeu d'iniciar el curs a les escoles, a la universitat, i en fi, serveix per tothom. Parlem de llibres, però d'una manera especial, una mica original. Començarem indicant que el llibre mai més venut i més traduït és la Bíblia, fins a més tard referir-nos a dos episodis importants, estel·lars, de la cultura catalana, com va ser el discurs de Pau Casals amb el cant dels ocells a les Nacions Unides l'any 1958, tota una meravella, per passar després a un altre ben diferent, original discurs de Quim Monzó a la fira del llibre de Frankfurt l'any 2007. Tot per arribar on volem anar, que és conèixer quin és el llibre més extens, més llarg, del món. Aquests dos aconteixements comporten dos escrits dignes de llegir, per descomptat, millor interpretats pels autors, no? Com són la lletra del cant dels ocells i després la interpretació al violoncel per Pau Casals. Aquesta lletra del cant dels ocells és d'autor desconegut i llavors hem quedat que també ben diferent ens referirem avui en aquest programa a l'original escrit de Quim Monzó per la Fira del Llibre de Frankfurt, on inclou el trabellengua de la polla, xica, pica, pallarica, cama torta i becarica. D'entrada, fem un preàmbul, diguem que la nostra societat viu el pas des de la societat industrial cap a la del coneixement, i el coneixement comporta això, l'escriptura. Hem passat d'una societat molt material, dels grans grups de producció d'equips i eines, maquinària, a la societat de la informació, que comporta la revolució del coneixement. Fins ara ens havíem basat sobretot en el que en diuen avui dia amb els ordinadors el hardware, el maquinari, els aparells, les màquines, i hem d'anar passant, i anem passant, cap al software, el programari, el coneixement, tota la informació que hi ha avui dia a l'abast. Tot això potser arranca d'haver conegut l'escriptura i millor encara la impremta. Sense una riquesa cultural escrita no hauríem arribat mai fins aquí. Pensem que tan solament fan 16 generacions que llegim llibres impresos, i tot gràcies a que l'any 1450 l'alemany, tots ho sabem, Johannes Gutenberg va inventar la impremta. Li van deixar al Gutenberg 800 florins per finançar la investigació prèvia i la impressió de la primera Bíblia. El florí, aquests 800 florins que diem, ha sigut la moneda de curs legal als Països Baixos fins fa ben poc, fins l'any 2002, que la van suplir per l'euro. Actualment un florí val 2,20 euros, per tant, si li van deixar 800 florins, li van deixar poc més de 1.600 euros. I passem a això, en el llibre més traduït i més venut mai a la història, com és la Bíblia. La Bíblia sabem que és el conjunt del Vell i del Nou Testament, continua sent el llibre que amb el temps s'ha traduït més vegades, es creu que s'ha fet a 2.300 idiomes, la Bíblia conté 783.000 paraules, el que les ha comptat, la majoria depèn de l'idioma també i de la versió, però més o menys això, i el referit Gutenberg, que va inventar la impremta, va aconseguir per primera vegada il·lustrar i enquadernar 180 bíblies. Avui dia d'aquestes 180 n'hi ha molt poques. Sembla que n'hi ha unes 60 que queden encara d'aquestes bíblies primeres de Gutenberg. Estem parlant de l'any 1450, cap al 1500. Aquestes bíblies primer es feien en pergamí, després en paper. La millor de Bíblia que hi ha es conserva al Congrés a Washington, és de l'any 1930, i a Espanya se'n conserva alguna d'aquestes Bíblies a la Biblioteca Nacional de Burgos i a Sevilla. Conegut ja el llibre, diguem, més traduït i més venut de tots els temps, com és la Bíblia, ens referim ja als dos moments estel·lars de la nostra, sempre, diguem-ne, amenaçada cultura, com és el català. Què millor per fer-ho que referir-nos a l'entrada del moment estel·lar en què Pau Casals és convidat a la seu de les Nacions Unides a Nova York, al cor de Manhattan, per fer doncs, el cant dels ocells davant de multitud de personalitats. Estàvem a l'any 1958 i fruit del seu sentiment catalanista, Pau Casals, confrontat diguem, en aquella època amb els seguidors del franquisme, el van convidar a una conferència que va impartir a la seu de les Nacions Unides. Es va titular I am a Catalan. Va interpretar, tots ho sabem, la cançó de El cant dels ocells. Era l'any 1958. Des de llavors aquest cant ha esdevingut un símbol, diguem-ne, de pau, de llibertat arreu del món, però de manera molt significativa al nostre país, aquí a Catalunya, on se sol, diguem, usar per acomiadar els difunts el dia de l'enterrament i es considera pràcticament tot un símbol nacional. El cant dels ocells és una cançó popular catalana que l'autor és desconegut. La cançó explica la joia de la natura el dia del naixement del nen Jesús, a l'estable de Belém. És per això que se sol considerar una Nadala i la versió més coneguda és aquesta de Pau Casals, que és, diguem-ne, tot un símbol nacional de Catalunya. Té aquesta, el cant dels ocells, 15 estrofes, totes referides als ocells, a la natura, i lligades perfectament, magistralment, amb el naixement de Jesús a les dates de Nadal. Us faré una entrada, perquè veiem els ocells que hi arriben a intervenir, de la cançó del cant dels ocells sense, diguem, redactar-la o explicar-la tota, perquè seria molt llarg. Té 15 estrofes, la primera diu: en veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa, els ocellets cantant a festejar-lo van amb sa veu melindrosa. Un altre refereix a l'àguila imperial dient: l'àguila imperial se'n vol a cel en dalt, i segueix. Sobre el pardal diu: respon-li lo pardal avui nit de Nadal. I el passerell: cantava el passerell, oh, que hermós i que vell. I el rossinyol: refila el rossinyol, és més bonic que el sol. I el reietó: cantava el reietó per glòria del Senyor. I el cotoliu: i ja n'entra el cotoliu dient: ocells veniu. I l'estiberola diu: no és hivern ni estiu. I el francolí: cantava el francolí, ocells, qui vol venir. I la puput: va cantant el puput, eixa nit ha vingut. Picots i borroners volen entre els fruiters. Cantava la perdiu, me'n vaig a fer l'oniu. I la garça, la griva o gaig diuen: ara ve el maig. Xiuxeix el pinçà, glòria avui i demà. I el xot i el mussol al veure així el sol. Per tant, ja veieu que amb 15 estrofes d'aquestes, doncs hi venen a sortir doncs, almenys una vintena d'ocells diferents, doncs, i que continuen. Cada una d'aquestes estrofes només hem recitat al començament. Diguem, parlant d'això de llibres, que Pau Casals i del cant dels ocells i de les magistrals interpretacions, que Pau Casals va tornar a les Nacions Unides, al principi ho havia fet l'any 58, i va tornar l'any 1971. En reconeixement per la seva, diguem, constant lluita per la pau, la justícia, la llibertat, l'any 71 el secretari general de les Nacions Unides, que llavors era OTAN, li va lliurar a Pau Casals la medalla de la pau. En agraïment a tan distinció, tan gran distinció de les Nacions Unides, el nostre músic va dedicar unes paraules a Catalunya. Deien: deixeu-me que us digui una cosa. Jo sóc català. Català, Catalunya és avui una regió d'Espanya. Però què ha estat Catalunya? Catalunya ja ha estat la nació més gran del món. Jo us n'explicaré el per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. Al segle XI, totes les autoritats de Catalunya es van reunir en una ciutat de França, aleshores Catalunya, per parlar de pau. Al segle XI, pau al món i contra les guerres. La inhumanitat de les guerres. Això és Catalunya. Així ens deia Pau Casals l'any 1971, davant les autoritats de tot el món, a les Nacions Unides, a Nova York. Això era el pensament, diguem, de Pau Casals de Catalunya. I ara us deixo uns minutets escoltant el cant dels ocells, precisament de Pau Casals, en aquest programa una mica especial de Ciència a l'abast de tothom que fem en el dia d'avui.
Vous serez toujours reine de la nuit et de mon
Continuem amb Ciència a la base de tothom. Avui dia parlant, avui aquest diumenge, del llibre més llarg del món. Però que entremig hi hem intercalat frases, escrits i fins i tot versos i cants d'importants personalitats. Ja m'ha explicat les dificultats que va tenir el propi Gutenberg per editar el seu primer llibre. Ell va inventar la impremta i aquest primer llibre el va editar l'any 1450, el segle XV. Va ser la Bíblia. Doncs ja des del principi de la impremta del llibre es va convertir, diguem, en un objecte de mercaderia, el llibre. I hi havia guanys quan se'n feien grans tirades, igual que passa ara. Tots sabem que una publicació produïda en massa, diguem, costa menys a mesura que s'incrementa, diguem, la tirada de la producció, i això es va aprofitar des de molt aviat. A poc va anar, diguem, emergint un comerç de llibres organitzat. I al segle XVI, per tant, l'any 1500 i pico, 100 anys després d'inventar la impremta, poc més, va començar a sorgir les primeres fires de llibre. I entre elles destaca la Fira de Frankfurt, que va començar d'hora. Sembla això, l'any 1500, faria 500 anys que es fa la Fira de Frankfurt pel llibre. Com sabeu, l'any 2007, ara portem 4 anys, el país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt va ser precisament Catalunya. I van decidir que el discurs inaugural l'havia de fer un reconegudíssim escriptor, català, esclar, Quim Monzó va ser l'escollit. Va fer un original, molt original discurs, a una sala amb més de 2.500 convidats de tot el món, els va explicar magistralment un conte. L'intel·ligent, però excèntric Quim Monzó veu que altres escriptors han fet discursos inicials a la Fira del Llibre de Frankfurt i han intercalat poemes, versos. Potser ell també ho faci. I enmig del discurs d'uns 14 minuts hi llegeix aquell trabellengua, precisament ell que tartamudeja, que un dia, en una fenomenal paròdia de discurs militar, va recitar el també grandíssim Salvador Dalí com si fos la poesia més excelsa del món. Una polla xica, pica, pallarica, cama torta i becarica, va tenir 6 polls, xics, pics, pallarics, cama torts i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, cama torta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, cama torts i becarics. Això ho va intercalar el Quim Monzó en el seu discurs a la Fira del Llibre de Frankfurt l'any 2007. Es pot trobar el vídeo i el seu discurs a una web de VilaWeb de l'ordinador sense cap problema d'internet. I ara n'escoltarem un petit fragment del començament del seu discurs, que és prou il·lustratiu, i de la paròdia d'aquest trabellengües feta i explicada i dita pel propi Quim Monzó, que, doncs, com hem dit, prové de Salvador Dalí amb la seva, diguem, la polla xica, pica i pallarica. Tornem d'aquí un momentet.
Senyores i senyors, com que de discursos no n'he fet mai i no sé si en sabria, he pensat que els explicaré un conte. El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa, en general, i que per aquest motiu sovint s'entrebanca. Doncs aquest escriptor un dia li proposen de fer el discurs inicial de la Fira del Llibre de Frankfurt, l'any que la cultura catalana n'és la convidada. Abans d'acceptar l'encàrrec, l'escriptor en qüestió, que és català i per tant un gat escaldat, dubta. Pensa, i ara què faig? Accepto la invitació? No l'accepto? Busco alguna excusa amable i la declino? Si l'accepto, què em pensarà la gent? Si no l'accepto, què em pensarà també la gent? Jo no sé com van les coses a d'altres països, però els asseguro que al meu la gent té tendència a pensar moltes, moltes coses i a treure moltes conclusions. Si un dia expliques que quan passa que el sastre, l'home, mentre pren les mides, pregunta «Vostè cap a quina banda carrega?», tu contestes que carregues cap a la dreta o que carregues cap a l'esquerra, La gent treu ràpidament conclusions. Si vas a la fruiteria i compres pomes, treu conclusions. Si el que compres són taronges, també en treu. Facis una cosa o facis l'altra, carreguis cap a la dreta o cap a l'esquerra, compris pomes o taronges, la gent té un alt nivell de clarividència. La gent és molt perspicaç, sempre dedueix coses, fins i tot ciutats que no són a cap mena de mapa. Si fas un pas endavant, malament per no haver-te quedat quiet. Si et quedes quiet, malament per no haver avançat. Però passa que l'escriptor en qüestió creu que no ha de demanar perdó a ningú per sentir-se part de la cultura que precisament aquell any han convidat a Frankfurt. De manera que diu, doncs, decideix acceptar. Per exemple, podia llegir aquell traballlengua que un dia, en una fenomenal paròdia de discurs militar, va recitar el grandíssim Salvador Dalí, com si fos un poema excels. Una polla xica, pica, pallarica, camatorta i becarica va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, camatorta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, camatorts i becarics. De fet, si...
De nou amb tots vosaltres, avui explicant en aquest programa de Ciència a la base de tothom quin és el llibre més extens del món. Però és clar, fins ara no hem parlat d'això. Hem parlat de Pau Casals, hem parlat de Quim Monzó, sí que hem parlat de llibres, d'escrits, de música. Doncs ara anem a la fase aquesta que deia el titular d'avui de Ciència a la base de tothom. Us heu preguntat mai quin deu ser el llibre més gran, més extens del món? Doncs aquí el teniu. És un llibre escrit per un sol autor, un francès, Raymond Queneau. Era matemàtic, poeta i novel·lista, i va publicar l'any 1960, o sigui, fa uns 50 anys, un llibre de versos. Curiós. És un llibret tan extens que mai ningú podrà arribar a llegir-lo. Mai, diu ell, podrà llegir sencer a la vida seva, ni de bon tros. Com veureu, ni el propi autor el va poder llegir. És un llibre de versos, de poemes, i arriba a tenir 100 bilions de versos diferents. 100 bilions, de seguida està dit. I si comprendre que és tan extens que ni l'autor podrà llegir-lo a la seva vida és molt estrany, encara ho és més el comprovar que consta tan sols de 10 pàgines, un llibret de 10 pàgines, amb 100 sonets, 100 versos, un a cada pàgina. Bueno, perdó, he dit un error aquí. Cada sonet té 14 versos. Per tant, sí, 10 pàgines de 10 sonets i cada sonet té 14 versos. Cada una de les pàgines del llibre està tallada, a veure si el podem arribar, si m'explico, si poguéssim entendre com va. Cada pàgina del llibre està tallada en tires, contenint cada una de les tires un dels 14 versos dels que consta cada sonet. Ja que els sonets tenen rimes idèntiques en els versos, en teoria el llibre de Queneau conté 100 bilions de versos en sentit, o sigui, que tenen sentit, que diuen coses, que respecten la rima del sonet. I què és un sonet, pels que fa temps que potser no ho han sabut o no ho han llegit, o com jo mateix que ho vaig haver de mirar també. Doncs un sonet és una forma, diguem, poètica, que consta de 14 versos d'11 síl·labes cada un. Per tant, a cada pàgina d'aquest llibre hi ha 14 versos. Els versos s'organitzen en estrofes. Hi ha 4 estrofes. Dues estrofes que són quartets, que tenen 4 versos, i dues estrofes que tenen tercets, tenen 3 versos. I llavors rimen. Per exemple, un sonet, que seria una pàgina d'aquest llibre, si fos, diguem, jo l'he agafat de Miquel Martí i Pol, però podria ser doncs de Raymond Queneau, d'aquest francès, un sonet de Miquel Martí i Pol diu: un sonet per tu que em fas més clar tant el dolor fecund com l'alegria, un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament l'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, que si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia, més enllà de tenir-te no hi ha res. Doncs igual que aquest, el Queneau va fer el seu llibre, que ara explicarem. Com mesurar els versos que hi ha escrits en aquest llibre? Doncs ho podríem construir. Si agafem 10 fulls de paper, 10 fulls, perquè ell no va fer res més que això, 10 fulls, els grapem pel costat esquerre i posem un celo, per dir-ho d'alguna manera, i fem una llibreta de 10 fulls, les numerem les pàgines de la 1 a la 10, tallem 14 tires iguals a cada pàgina, que són els 14 versos del sonet, o sigui, tallar 14 tires, 14 files, a cada pàgina, que seran els 14 versos del sonet. Tallar-ho sense arribar potser al final, perquè no es desmunti el costat esquerre del llibre. Doncs d'aquesta manera ens quedaria un llibret de 10 pàgines amb 14 tires a cada pas, a cada pas, a cada pàgina, que és el que va fer el Queneau, el Raymond Queneau. Cada línia, cada vers de cada pàgina rima i es pot intercanviar. I amb això està el truc, que podem intercanviar una línia, un vers amb un altre, i com que lliga, arribar-ne a fer molts, molts, molts. D'aquesta manera, el primer sonet, o sigui, la primera línia de la primera pàgina, té 10 maneres de fer-se, una per cada pàgina del llibre. Per tant, hi ha només amb una, la primera línia de la primera pàgina, 10 maneres diferents de fer-se. Amb el segon sonet, o sigui, la segona pàgina, si jo pujo la primera línia de la segona pàgina, tinc altres 10 maneres de fer-ho. I, com que així hi ha 10 pàgines, ja tinc 100 pàgines diferents. Tan solament pujant la primera línia de la tercera pàgina, o sigui, el tercer sonet, altres 10 maneres de fer-ho. Ja en tenim 10 per 10 per 10, 1.000. El quart sonet, pujant la primera línia de la quarta pàgina, altra 10 maneres de diferir, i en tenim 10.000. El cinquè sonet, pujo la primera línia de la quinta pàgina, altres 10 maneres de fer-ho, ja ho tenim 100.000. El sisè sonet, pujo la primera línia de la sisena pàgina i tinc altres 10 maneres de fer-ho, ja en tinc 1.000.000. A veure, parem-se. I així ens anà seguint fins a 10 pàgines. Portem 1.000.000 de versos diferents i sols hem mogut el primer vers de la primera línia de les 6 primeres pàgines i n'hem fet 1 milió. O sigui, repeteixo, hem fet 1 milió de versos només movent el primer vers, o sigui, la primera línia de les 6 primeres pàgines. Com es veu, cada vegada que moc un vers de cada pàgina, o sigui, podríem dir arrenco una tira i la canvio de dalt a baix, com que hi ha 10 pàgines, es va multiplicant per 10 tot això. Al final, de 10 pàgines i 14 versos, o sigui, 10 pàgines de 14 versos, hi ha 10 elevat a 14 maneres diferents de fer-ho. O 10 elevat a la 14, elevat a la 14, exponencial. Línies. 10 elevat a la 14 dona una xifra de 100 bilions de versos diferents. Però penseu que l'autor, Raymond Queneau, francès, tan sols va escriure 10 pàgines de 14 línies. O sigui, va escriure 10 pàgines de 14 línies cada un, 14 sonets, i amb això es poden arribar a fer 100 bilions de combinacions diferents. 100 bilions de versos diferents. I algú pot dir, i quan es devia tardar a llegir això? Doncs aviteu, també ho hem comptat. Llegim més o menys a una velocitat, quan anem a poquet, amb un text, diguem, complicat, llegim unes 200 paraules cada minut. 200 paraules cada minut. Tot això del llibre del que no, de paraules en té 8 per 10 elevat a la 14. Moltes. 8 per 10 exponencial 14. Nosaltres cada hora, sense parar, llegiríem 12.000 paraules. Cada dia, sense parar, no ho podríem fer, però bueno, anem a imaginar-nos-ho, llegiríem 288.000 paraules. I cada any, sense parar, arribaríem a llegir 105 milions de paraules, aproximadament tot això, eh? Ja heu vist, eh? 200 cada minut. Doncs, sense parar, al cap de l'any en llegiríem 105 milions de paraules. Per llegir aquestes paraules del llibre aquest que es pot anar combinant de versos del que no, arribaríem a tardar a llegir-lo tot 7,6 milions d'anys. Ho heu sentit bé? 7,6 milions d'anys. És que no hi ha manera de llegir-ho? Doncs segur que no. 7,6 milions d'anys. Doncs això és el que us volíem presentar. El llibre més gran, això també ho podeu trobar-ho doncs, en qualsevol entrada que feu a internet, i és molt curiós, aquest llibre, el llibre més gran del món, doncs aquest llibre més gran, més extens, més llarg del món, amb 10 pàgines de 14 línies, o sigui, aquest senyor només va escriure 140 línies, podem arribar a fer 100 bilions de versos diferents, intercanviant-los, ja que rimen, sonets, i que tardaríem a llegir-ho, totes les seves variants possibles, 7,6 milions d'anys. Bé, amics, hem volgut fer un programa de ciència a l'abast de tothom una mica diferent. Volíem que fos relaxant, que iniciàvem el curs i després de tot un estiu, doncs que no fos una cosa d'haver de meditar molt. Hem tractat de llibres, de cultura, hem repassat obres que a mi personalment sempre m'han impressionat molt. Inventar l'impremta, fer un discurs i interpretar el cant dels ocells de Pau Casals a l'Assemblea de les Nacions Unides l'any 58, i ara, recentment, més recentment, la magistral i excentricitat de Quim Monzó de desfer-se bé i molt bé com ningú d'un discurs molt compromès a la Fira del Llibre de Frankfurt, on Catalunya va ser la convidada d'honor a l'any 2007. Això ha sigut tot. Ens tornem a retrobar d'aquí un mes, si Déu vol. Molt bon dia a tothom.
What for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on. Do we want? Who wants to fight? Hey, hey, people, sisters, brothers and sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just. I know.
la lime. C'est le temps qui joue et qui décide. Mais pour moi, vous serez toujours reine de la nuit et de mon amour, passion, adrénaline. C'est le temps qui joue et qui décide. Mais pour moi, vous serez toujours reine de la nuit et de mon amour.
Why are we fighting? Why are we fighting?